A ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Encetam setmana de converses polisèmiques, un experiment de ràdio per aquest mes d'agost que va fent camí. Aquesta setmana ens acompanyen cinc grans conversadors. Hugo Ramon, navegant, Jaume Gomila, metge d'urgències i director del Festival de Teatre Infantil i Juvenil, Fanny Guerrero, fundadora d'Educa Clown, Sebastià Portell, escriptor, Marta Vilà, investigadora en cèl·lules mare. En cadascun d'ells han fet una xerrada llarga que vos oferim en trossets de 10 minuts aproximadament de dilluns a divendres. Vos animam a connectar amb ells al llarg de la setmana, si el programa d'avui se vos fa curt. Per començar a conèixer-los, els hem demanat que triïn una cançó. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That were no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's always... Costa Tellà a Bowie, però Sebastià Portell, no podem deixar que estigui cantant 4 minuts perquè us menjarà mitja part de l'entrevista. Com estàs?
Molt bé, molt bé. Temptat de continuar nosaltres, justament, cantant.
Cantant, no? Podríem, per què no?
Jo troc que sí.
No s'ha de tenir vergonya, no?
No, i això és un dels aprenentatges que he tret a la meva vida de la música i també de l'actitud d'en David Bowie. Mm. A ser valent, a ser fidel a un mateix, no tenir por de canviar i d'escoltar-te.
Però per això, ara dius, no tenir por de canviar i d'escoltar-te, mos han de conèixer molt bé per arribar en aquesta actitud i en aquesta valentia.
Supos que sí, supos que sí. A mi personalment m'ha marcat sempre d'en Bowie aquesta intuïció que m'apareix que tenia a l'hora d'avançar-se en el seu temps, uh-huh. de proposar noves estètiques, actituds que no sempre eren les més fàcils, uh-huh. i és una cosa en què sempre m'he identificat molt. Vull dir, m'agrada tenir aquesta manera de fer, sobretot en el pla artístic, uh-huh. en el pla més personal, crec que som una persona molt fàcil, però sí que en el pla artístic m'agrada investigar allò que és rar, allò que transgredeix qualque cosa i que va un poc més enllà.
Val, segurament estèticament més discret que Bowie.
Sens dubte.
El manco, així com has vengut a la ràdio.
Sens dubte, depèn del moment que m'agafis, però habitualment...
No sé en altres moments. De moment, avui, més discret que en Bowie, en Sebastià Portell, que encara no l'hem presentat, és escriptor, és traductor, és president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i també del European Writers Council. Això que ho he pronunciat d'aquella manera són paraules majors, no?
Són moltes presidències juntes, la veritat. està sent un any entretengut, però és un honor molt gran i estic fent molta feina perquè crec que és un moment important per defensar els drets d'autors tant en llengua catalana com en l'àmbit europeu.
Perquè aquesta entitat europea, quina missió té?
European Writers Council és una federació que aplega 55 associacions d'escriptors d'arreu d'Europa. Uh-huh. Són més de 265 60.000 autors en ses llengües, en la gran diversitat de llengües que hi ha a Europa i en ses grans diferències també de mercat. Uh-huh. I el que feim, jo sempre dic, lluitant pels adjectius, lluitant perquè una llei europea vagi cap a una banda i no cap a una altra, que pareix una nimietat, pareix una cosa molt petita, però que pot canviar moltes realitats, molt de dia, molt es dia a dia de, uh-huh, dels treballadors culturals.
Ja, però els llibres mos connecten en sa vida, vull dir, se fa difícil un món sense llibres físics. Mos pensàvem que l'online mataria lo físic, però no l'ha mort, el manco de moment. Forma part, no?, de la nostra vida, un llibre.
Sí, feliçment. I amb tota la feina que faig a l'àmbit més d'activisme pels drets d'autor, m'he de recordar moltes vegades això que dius, que ho feim pels llibres, ho feim per l'art, i que justament, com bé dius, el paper continua sent el rei. Crec que en el nostre àmbit només és entre un 5 i un 7% de lectors que prefereixen els llibres electrònics, per exemple, i els audiollibres són encara una quota molt reduïda, molt petitona. Jo crec que està bé que hi hagi diversitat, però sí que és vera que el paper encara guanya, supos que per una qüestió de costum i també romàntica. Llegir en paper és meravellós.
I no vull xerrar malament de ningú, però l'altre dia algú me deia, no trobes que s'està publicant massa i massa dolent? Com a massa aviat? Com a... Dic, bé, pot ser hi ha aquí una... No sé, un camí que no distingeix la frontera entre ser un influencer i un escriptor, no sé, però està passant també molt, eh?
Segurament. Jo sempre defens que mai se publicarà massa en català, perquè no tenim prous lectors, han d'arribar encara més gent i hi ha d'haver més diversitat. Ara bé, a mi m'encantaria que els editors fessin la seva tasca i abans d'enviar el llibre a impremta diguessin a l'autor, mira, mos asseurem aquí, farem un parell de cafès llargs i millorarem el llibre junts, perquè en el final això és una conversa i se tracta de plantejar maneres de fer que els llibres brillin i que realment arribin fins on han d'arribar, uh-huh, en termes de qualitat, per finalment arribar en els lectors. Per tant, no me preocupa tant la quantitat, sinó la qualitat, que també deies.
Sí, sí. I a tot això encara no li hem demanat a en Sebastià Portell, perquè ha triat aquesta de Bowie, però aquí el seguim i el coneixem, sabem que la seva primera novel·la se titula El dia que va morir David Bowie, que va morir, per cert, un 10 de gener del 2016, 69 anys, i tu en tenies 24.
Sí.
Era, o 23, però era el dia que va morir David Bowie, és el títol d'aquest llibre i d'aquesta primera novel·la, perquè recordes aquell dia o què?
Sí, volia fer un homenatge tant a la figura d'en Bowie com un artista transgressor que sempre m'ha inspirat, que sempre m'ha convidat a imaginar altres mons, i en el mateix temps hi ha un homenatge inevitable, que era El dia que va morir Marilyn, de Terence Moix, que és un llibre del 69, si no vaig errat, de l'any que Somo va arribar a la lluna. Llavors, era un llibre que volia establir un diàleg amb aquells referents que m'havien precedit, sobretot en l'àmbit de ses llibertats, de l'atreviment, de passar-s'ho bé, uh-huh, i és una novel·la que me continua donant moltes alegries, uh-huh, i que, seguint l'estela d'en Bowie, ha estat traduïda en es gallec, l'any que ve, si tot va bé, sortirà en una traducció en es basc, i fa poquet, fa un any i mig, va pujar en els escenaris amb una adaptació divertidíssima que va fer en Pau Colla.
I de mos ho poses bé, perquè podem escoltar un poquet d'aquesta divertidíssima adaptació.
Sí, m'ho fas a prova ràpida de sífilis.
Només sífilis.
Sí?
Només sífilis, d'acord. Has de fer un petit qüestionari abans. Com et defineixes?
Diu en Sebastià divertidíssima, però dureta, dureta, no?
És com sa vida. És una història d'un jove que se va fer per primera vegada a la seva vida una prova de sífilis, d'infeccions de transmissió sexual, i en aquell moment tota la seva vida, i especialment la seva vida amorosa, però no només, li passa per davant com un gran flash, i és en aquest moment que s'encomana a David Bowie, que vincula amb Bowie en el record que té de son pare, perquè un dels punts àlgids de la novel·la és precisament d'ell escoltant música de petit, mm-hmm, en son pare, i bueno, tot entra en conversa, i per mi en aquell moment tenia molt de sentit, i encara ara, 10 anys després, aquesta novel·la va girant.
Mm-hmm. I quan te quedes, quan la veus damunt l'escenari i veus que hi ha uns personatges, unes persones que li posen veu i li posen tot. Tu, que a més has començat escrivint dramatúrgia, no?
Sí, sí. va ser molt curiós perquè jo mai m'hauria atrevit a transformar gènere d'un llibre meu, és a dir, si és novel·la no el puc fer teatre i si l'escric com a teatre mai el puc tornar a un altre tipus de gènere, però em va entusiasmar. En Pau Coia va fer una feina magnífica, jo li vaig dir que havia fet una dramatúrgia TikTok, perquè tot estava molt picadet i anava molt ràpid, que la novel·la també és així quan la llegeixes, i els intèrprets, na Catalina Florit, en Lluís Febrer i en Xavier Frau, estaven meravellosos. A més, fent molts de papers, en Lluís sí que feia el paper protagonista, però tant na Catalina com en Xavi anaven variant i era un exercici magistral de transformisme, diguéssim, no?
Sí, sí. I Bowie és un tipus difícil d'etiquetar, jo crec, no? En sentit artístic, en sentit personal. Tu t'etiquetes a tu mateix?
Ui, jo en duc 4 milions d'etiquetes. És que pens... aquesta és una pregunta que sorgeix moltes vegades, no? Quan escriu sobre qüestions vinculades al gènere o a la sexualitat, i pens que no els hi han de tenir por, les etiquetes, sempre i quan n'hi pugui haver moltes i mos duguin a la complexitat. És a dir, una persona pot tenir un tipus de desig en un moment donat de la seva vida, pot identificar-se amb un gènere, però també té una classe, també té un tipus de família, té un tipus d'amistats, o moltes, per sort. Per tant, estem travessats per moltes identitats, i jo crec que mentre unes no tapin les altres, les etiquetes, les maneres de presentar-te en el món, sempre són benvingudes.
Val, etiquetes que mos defineixen, però que no mos han de separar, no? Que
mos, exacte.
Que mos fan un poquet més...
O simplificar.
O mos reconeixen.
Només veure-mos com una sola cosa, tampoc. Troc que és molt pobre. Uh-huh. En canvi, si mos atrevim a mirar-mos amb allò que mos fa únics, allò, aquella mescla que dius, no m'hauria pensat mai conèixer una persona, jo què sé, de tal lloc que li agradés tal música, o que escrigui sobre això, dius, tu com has arribat fins aquí? Això me fascina.
Perquè en el fons tots som un poquet iguals, no? Diferents,
sí.
Però iguals.
En allò més essencial, jo penso que sí, i crec que en els temps que corren mos hauríem de recordar més, perquè mos entendríem més.
I de ja veus, mos ha duit aquesta cançó de Bowie, Starman, així, pim-pam, pim-pam.
Com un camaleó.
Han passat 10 minutets. No te'n vagis, perquè aquesta és una entrevista feta a trossets. Tu no te'n vagis de vora jo. En els oients els anirem oferint a trossos de dilluns, que és avui, a divendres. Demà toca viatge.
Ben fins on arribam.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Jo tant sa lluna i s'estrella, sa jungla i es bosc animat, estrenes vaixell, s'avioneta, i es teu submarí t'hi ha apartat. Jo tant es te feia sa galleta, quan dius tu podries ser meu, te sexy, te dolça i te freda, oh yeah.
I aquesta d'Antònia Font és la cançó que ha triat na Marta Vilà González. Com estàs? Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies per tenir-me aquí.
Que bé tenir-te. Això de uau, yeah, ho dius tu més d'una vegada quan fas investigació?
Sí, de vegades quan surten vets experiments, i tant que sí.
És que és aquell uau, mirau el que he aconseguit. Vos hem de contar que na Marta Vilà González és de Palma, és investigadora, és professora a la Universitat de les Illes Balears des de l'any 2024, i és una dona que se dedica sobretot en el camp de la reprogramació celular i la medicina regenerativa. Que això té tela, m'apareix superinteressant, i segur que ho anirem desenvolupant al llarg d'aquesta conversa. Però contem-nos primer per què aquest Why Yeah d'Antònia Font.
Perquè és una cançó que per jo fa molt d'estiu, també per la seva senzillesa i la seva motivació que dona. I a la vegada és una cançó que m'adu molt de records perquè la varen tenir durant bastant d'anys com a timbre d'entrada a l'escola. I per tant me recorden aquells anys de final d'ESO. Moltes vegades jo la sentia, de fet, des de casa meva, perquè vivia molt a prop de l'escola i no era una alumna gaire puntual, i per tant quan la sentia des de la finestra de UPS és hora de partir correnços i arribar just davant de que tanquin.
Quina escola era?
Vaig anar a Mata de Jong, jo.
Molt bé, molt bé. I escolta, i na Marta Vilà de Mata de Jong ja sabia que se volia dedicar a la medicina?
Bueno, sí, de fet, això era la meva primera idea, estudiar medicina. Llavors, durant el batxiller, no vaig treure suficient bones notes i no vaig entrar a cap facultat de medicina, però vaig entrar a Ciències Biomèdiques a Lleida. I, bueno, degué ser un poc una cosa del destí, perquè llavors ja una vegada vaig començar aquesta carrera vaig decidir que realment allò devia ser el meu. O sigui, jo tenia ganes d'estudiar medicina perquè sabia que hi havia malalties que no tenien cura i deia com és possible això, no? Que no hi ha prou recerca. I resulta que la carrera que vaig fer és per investigar malalties.
I investigues des del començament, no?
Sí, de fet, ja des del principi de la carrera jo vaig ser de la primera promoció de Ciències Biomèdiques a Lleida i el programa que tenien ja era molt enfocat en que agaféssim experiència des de molt en el principi i des del primer estiu de primer any de carrera vaig fer unes pràctiques i el segon i el tercer també, i això era com nosaltres fèiem pràctiques externes, no? Llavors, des de molt en el principi ja vam tenir un tast del que era fer feina en un laboratori.
I mos hauràs d'explicar bé què vol dir fer feina en regeneració de cèl·lules mare, aquesta medicina regenerativa, que no sé si està de moda, què és el present, què és el futur, què és allà com cap on anam. Anem per lo bàsic i així anirem després desenvolupant la conversa, que ja sabeu, oients, que vos l'oferim a trossets al llarg d'aquesta setmana amb la Marta Vilà i la resta de convidats que mos acompanyen. Anem primer a les cèl·lules mares. Com les expliques?
Bueno, les cèl·lules mare tenen dues característiques principals, no? La primera és que se poden replicar indefinidament, poden créixer, se divideixen i així en fan més. I la segona és que poden diferenciar-se o esdevenir altres tipus cel·lulars especialitzats, com seria una cèl·lula de pell o una cèl·lula de fetge. Val? Les cèl·lules mare per se, o les principals en les que podem pensar, són aquelles que formen els embrions, no? Que al final de molt poquetes cèl·lules s'acaba desenvolupant un organisme sencer en cèl·lules amb funcions molt especialitzades, no? Llavors, veure que dins el cos adult també tenim algunes cèl·lules mare adultes que s'encarreguen de substituir aquelles cèl·lules que van morint, de regenerar un teixit que s'hagi pogut fer un petit mal, no? I per mantenir el que li dèiem la homeostasi del cos i un estat saludable. El tema de la reprogramació cel·lular ve quan el 2006-2007 uns investigadors varen ser capaços de, a partir d'unes cèl·lules de la pell, induir l'expressió d'uns factors, val? D'uns gens relacionats amb la pluripotència, que és aquesta capacitat de les cèl·lules de fer qualsevol tipus cel·lular, i varen poder induir aquesta expressió d'aquests gens en una cèl·lula que estava diferenciada i reconvertir-la o tornar-la en el seu estat pluripotent, equivalent a una cèl·lula embrionària. Clar, aquest descobriment o aquesta tecnologia ha permès o ha estat un boom en el camp de la medicina regenerativa perquè ens permet, a partir de cèl·lules més accessibles, generar teixits que són difícils d'accedir. O sigui, a nivell de, per exemple, produir neurones dins els laboratoris, les neurones són molt difícils d'accedir, no? I llavors, el fet de poder fer aquests tipus de teixits a una placa de Petri, dèiem, o una placa de cultius, i és molt valuós per estudiar les cèl·lules que no tenim molt d'accés o inclús si poden derivar aquestes cèl·lules a partir de pacients per estudiar malalties dins el laboratori.
Pareix de ciència ficció això que mos contes, Marta, eh?
Una mica, però es passa en el dia a dia.
I tu, quan estudiaves, quan estaves estudiant la carrera, te podies imaginar estudiant el que ara fas?
Bueno, vaig tenir la sort que les primeres pràctiques que vaig fer jo estaven relacionades amb aquesta reprogramació cel·lular I vaig flipar tant que vaig dir, això és el que jo vull fer aquesta vida. I després és vera que fins a quart no van tenir la assignatura de medicina regenerativa i tal, però me va confirmar un poc aquesta passió i des d'ençà m'he enfocat en aprendre a fer-ho i en poder utilitzar això.
Necessitem gent com vosaltres, com la Marta Vilà, que investiga en cèl·lules mare, en medicina regenerativa. El nostre organisme és un organisme multicel·lular, no? Tenim cèl·lules moltíssimes, sí. Difícils de comptar també, perquè van desapareixent, van naixent, se van gastant, és així. Hi ha aquest moviment en el nostre cos de cèl·lules.
Clar, efectivament, o sigui, els organismes, les cèl·lules tenen una vida limitada, la majoria van, imagina't, les cèl·lules d'espai se van descamant constantment, o les de l'esòfag, o totes, aquí és on entren les cèl·lules mare adultes, no?, que van repostant aquestes cèl·lules que se van gastant i van fent que els teixits se mantinguin.
És molt impressionant i seguirem estirant de la teva feina i de la teva experiència al llarg d'aquesta conversa. Hem començat amb aquest Wow Yeah d'Antònia Font, que na Marta Vilà ha dit més d'una vegada dins el laboratori, Wow Yeah, i ara m'anirem de viatge, val?
Jo tant la lluna i s'estrella, la jungla i el bosc animat, estrenes vaixells, avioneta i el teu submarí t'hi ha apartat. Jo tant la fruita vermella i quan t'atavi riuré, te la pots nenofars, princeses, oh yeah.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. IB3 Ràdio és coneixement. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré.
Nafani Guerrero és artista, és fundadora de l'entitat Educar Clown i ha triat, entre d'altres, aquesta cançó per començar.
Donde vayas, yo me iré. Si me quedo oscuras, luz de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez.
Una dona que coneixereu a trossets aquesta setmana, però de vegades basta una conversa de 10 minuts per connectar. Fanny Guerrero, com estàs? Benvinguda.
Muy buenos días. Gracias, bienvenida, tú también.
Sí, gràcies, ben trobada, bé. En aquesta conversa que començam aquest dilluns, bé, nosaltres la farem tota seguida, però l'oferirem a trossets en els nostres oients de dilluns a divendres. Això és un mes de converses polisèmiques, jo crec que molt interessants. Vos present breument Nafani, que va estudiar clown, va ser pallassa d'hospital amb Sonrisa Mèdica, també va ser cercadora i trobadora de recursos per l'entitat a un moment que ho necessitava i que havia un canvi de paradigma. I després d'aquella etapa, l'any 2015, va fundar Educar Clown,
una entitat que atén infants, joves i grans, amb unes eines molt poderoses, com són l'art, el teatre i el clown. Tu t'imagines, Fanny, sa vida sense música?
No, para nada, para nada. Es que la música forma parte de la vida, ¿no? Nos acompaña, es como tu mejor amiga, ¿no? Hay muchos momentos, aparte va adaptándose a ti, o sea, no me lo imagino, ¿no?
Sabem que és molt difícil quan vos deim triar una cançó, que triïs una cançó. Tu n'has triat unes quantes diferents, però hem començat per aquesta, que segur que mos connecta a molts moments de la nostra vida. Quins efectes has vist que provoqui la música a la gent, en la que tu has estat fent feina, a la que tu has anat atenent com a pallassa d'hospital, des d'educar clown? Provoca efectes en la gent, la música?
Para mí la música, lo he visto en muchísimos ámbitos, porque he tenido la suerte de poder trabajar con muchísima población diferente, ¿no? Pues evidentemente empecé con personas en el hospital, eso fue una parte, pero claro, eso ha crecido muchísimo y ahora mismo pues trabajo con personas que tienen trastornos de salud mental, desde alimenticio, desde personas que han tenido una vida muy complicada, problemas familiares, me refiero que el ámbito es enorme, ¿no? Y la música para mí, o lo que yo he visto, es como es un idioma universal. Le hablamos de idiomas, ¿no? Aprende inglés, francés, chino, que está súper bien, ¿eh? Ojalá supiera yo chino, que no lo sé. Pero el tener un instrumento, saber la música te une, porque tú estás con una persona, te tarareas y la otra persona tararea, ¿sabes? Y no necesitas el mismo idioma. Y eso es como una llave. Esto es, para mí, por eso, en los años que llevo trabajando con las personas, me doy cuenta que el arte es la llave que te une a las personas. Uh-huh. Y la música, evidentemente, es como la masterclass, ¿no? La llave master, porque te une a cualquier persona. Mira, nosotros hemos trabajado en... Y eso nos pasó en el 2018, que estuvimos con personas con Alzheimer, ¿vale? Y era un poco un reto, porque claro, no conocíamos, no sabíamos, trabajas con un perfil, personas ya muy mayores, que con un nivel cognitivo, bueno, pues no importa que explique lo que es, porque por desgracia todos sabemos, ¿no? Y era un reto, entonces el llegar allí y poner una canción de a lo mejor una copla o de hace 50 años, personas ponerse a cantar la canción, ¿sabes? Y no se acuerdan quién son ni nada, pero eso les llega. Entonces, yo creo que la música abre muchas puertas. Uh-huh. Es como que nos conecta con la vida, ¿no? De alguna manera.
I a diferents generacions, m'imagino, no?
Totalment.
Sobretot vosaltres, que també estàveu en gent gran, i ara ho deies, però també en joves i adolescents.
Y bebés.
Y bebés, sí.
Y bebés. Yo cuando estaba en... Ya te voy saltando de una etapa a otra,
vale,
¿no?
Vale.
Pero es verdad. O sea, yo me acuerdo una etapa muy bonita que fue en prequirófano, antes de operar, en Sondureta. Ahí había un espacio muy grande y dejaban ahí al menor hasta que entraba en quirófano. No es como ahora, ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero a mí ese servicio me gustaba mucho porque era violento para el niño, ¿no? Realmente separarse de sus padres hasta entrar en quirófano. Y ese momento podía ser 10 minutos si tenían suerte, pero a veces era una hora y media porque tardaban en entrar en quirófano, ¿no? Entonces, tú tenías ahí un bebé o tenías un niño pequeño y a veces hablaban tu idioma y a veces no, y a veces ese niño no quería ni hablar ni escuchar, evidentemente, pero con una música o con una canción de coger un niño y poder acunarlo, le llegaba esa magia, ¿sabes? Igual que a una persona de 90 años, imagínate nosotros, ¿no? O sea, es como... La música és maravillosa, sí.
És maravillosa, sí. I nosaltres començam aquesta conversa, l'inici d'aquesta conversa, amb una cançó, amb música. De fet, aquesta de Fito, clar, no la situarem a quan és petita, que n'hi haurà d'altres, per cert, quan eres petita, que vares viure gran part de la infantesa en el poblet de Vinyarach. Això és un luxe, no?
Es que no te va a bastar una hora de entrevista porque, o sea, la etapa de Vinyarach fue maravillosa. O sea, yo, claro, en ese momento yo no me di cuenta. Me di cuenta cuando mis padres se separaron y me sacaron de ahí con 10 años. Para mí fue un shock porque ahora todos los padres divorciados es como lo normal, ¿no? Que tus padres estén juntos, eres un bicho raro. Pero hace 40 años, cuando mis padres se separaron, mi madre fue de las primeras. De hecho, nos tuvimos que ir de Vinyarach porque estaba muy mal vista en el pueblo. O sea, eso ya estuvo muy criticada porque yo creo que si no fue la primera, de las primeras que se divorció. Entonces, cuando tuve que salir de Vinyarach, lloré lo que no está escrito. Porque tú imagínate, yo estaba todo el día ahí arriba, que eso no sé si alguien, si no lo conocéis, bueno, mejor no vayáis.
Que ya... Bé, poquet a poquet i en respecte. Perquè és el poble, però és l'entorn de Vinyarach.
Maravilloso. Ah. Claro, claro, yo ahí he visto, bueno, vamos, pero que ahí conectas con todo. ¿Sabes? Ahí ves lo visible, lo invisible, la magia, ahí hay una base, yo tengo una base de creatividad De hecho, había una persona que venía de fuera, que ya era, hacía teatro y escritora allí, una persona, un personaje de estos de cuento. Y claro, yo te crías pues con una fantasía y una imaginación y en un entorno privilegiado, yo creo que esto.
I això t'ha deixat un poc de, també de petjada dins tu? Forma part de tu aquesta etapa, bueno, també?
Sí, totalmente. La he llevado conmigo siempre. Mira, hace poco, a lo mejor, porque yo, cuando tengo un momento muy... Me ha pasado de coger el coche e irme allí, sentarme en alguna casa de por ahí y ponerme a llorar. Porque a veces, con los momentos más duros, ¿no? De decir, quiero volver, echo de menos esa Fanny. No sé cómo explicarlo, es como volver a casa. Luego me lloro como una niña, así como en las pelis. Y luego vuelvo otra vez a mi vida normal, ¿no? Pero en ese momento es como hecho... Eso es como un anclaje. No sé, bueno, no sé si se llama anclaje o no, no quiero poner palabras que no, però és com volver a casa, ¿sabes?
Que també veiem en aquestes converses que tots estan fets de molt de trosses. Vull dir que la Fanny d'avui està feta de moltes Fannys.
Sí, jo penso que... que he muerto y he vivido muchas veces en esta vida, ¿no? No sé qué pasará cuando me muera físicamente de verdad, pero he tenido varias etapas. La etapa que estuvo en el pueblo, la etapa de los 10 a los 20 años, que fue una adolescencia pues complicada, pues que divorcios, no fue muy fácil, fue una etapa como más oscura. Luego de los 20 hasta los 27, que entró también perfumería, tal. Luego ya entró la parte artística, payasa, luego madre, me separé. O sea, hay varias etapas, ¿sabes?, de mi vida, con varias historias.
I de tot s'aprèn, malgrat el mal que pugui haver, de tot s'aprèn i se recupera un o s'intenta recuperar.
Yo hay una cosa, porque tú hablábamos de anécdotas, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba, no sé cuántos años debía tener, a lo mejor esto era el tercero de eso, cuarto de eso, que tienes 15 años, ¿no? Algo así. Y yo tenía la sensación, luego lo leí en un libro de psicología, pero yo tenía la sensación que iba a ser un superhéroe, que iba a hacer algo grande en el mundo, que iba a salvar el mundo, ¿sabes? Y siempre lo dejé ahí, pero te juro que yo ese día, es que yo iba caminando, me acuerdo perfectamente, por la calle Santa Ponsa, estaba Caprao, y yo digo, yo voy a ser un superhéroe, pero es que lo sabía, ¿no? Y ahora con la edad, con el tiempo, miro atrás y digo, bueno, no he sido una superhéroe, ¿no? Pero de mis de lo que me ha traído la vida, que me ha traído muchísimas cosas, abundancia de bueno, pero también de malo, luego lo he transformado en algo bueno y me ha ayudado a mejorarme a mí y a mejorar a los demás. Entonces creo que un poco superhéroe. Sí.
Jo crec que segurament ets superheroïna de la història d'algú, segur. No en tenc cap dubte.
No lo sé.
Idò, així, com qui no vol, ja han passat els 10 minuts.
No és verdad.
Sí, de veres. Així que t'has de preparar perquè te volem seguir coneixent. Demà passat, demà, s'altre i s'altre, que això és una setmana llarga. Així que ves pensant en un viatge. Pot ser físic o pot ser emocional, no sé. A veure on mos du el viatge demà de na Fanny Guerrero. Fins demà, Fanny.
Gràcies, guapa.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Bona nit, blanca roseta, plena de bones olors. No hi ha al cel tantes estrelles com vegades pens en vos, que en calama tornes tinta i en que el cel de paper fos fossin els homes notaris i de cada un digués dos. No bastarien escriure ma vida els nostres amors, es que han passat fins us ara i es que passarem els dos. I estic en ses confiances que ara vendran els millors. Bona nit, blanca roseta, plena de bones olors.
Bona nit, blanca roseta, que canta Uc, mos costa baixar el micròfon, baixar-li la pista en aquesta cançó, la deixam darrere. Uc, 1973, varen començar Ja ha plogut, i és la cançó que ha triat en Jaume Gomila. Com estàs?
Beníssim, encara en pell de gallina en sentir aquesta cançó.
És que Uc, amb aquestes castanyetes eivissenques, aquesta música, aquesta tonada també com a tan poètica, tan senzilla, no?
És que jo, clar, és una cançó tradicional, però aquí jo la trob absolutament contemporània, però amb aquesta arrel de tradició i de cultura de les illes que bé, m'emociona cada dia que la sent.
I a què te recorda?
Home, me recorda... Bé, aquelles èpoques que mos posàvem a cantar, n'hi havia un que tocava la guitarra, mos juntàvem amb els amics i amigues, que anàvem de colònies i un esplai que fèiem a Manacor, que jo som de Manacor, i anàvem a la colònia de Sant Pere, i record aquells estius, aquella olor de fonoi que feia allà a vorera de mà, i cantar cançons una darrere l'altra.
És que heu fet esplai, se vos nota, vos queda alguna cosa.
Sí, no sé si som allà que diuen un poc xiroqueros o no sé com ho hem de dir.
També crec que queda alguna cosa de bona persona, de valors, no?
Sí, jo crec que sí. Estava entorn, era curiós, era un esplai, però que estava lligat a l'iglesi de Manacor i vulguis que no, aquest valors, aquest humanisme, el tenim empaltat.
Sí, sí. I se nota cada vegada que xerram amb qualcú i diu que ell de jove anava a l'esplai, se nota. En Jaume Gomila és moltes coses, tu dius, som metge i teatre i metge. Metge 061, és a dir, metge d'urgències, i també director de FIAT i president de la xarxa que manté aquest festival de teatre infantil i juvenil. Quants anys fa ja de FIAT?
De fet, en fa 25, però l'aniversari el farem l'any que ve, perquè hi va haver un any de pausa, aquí hi va haver una mica de crisi econòmica,
sí.
I varen dir, no, aquest no compta, serà un festival solidari, de fet, sí. Mos varen ajudar totes les companyies i tothom, i tot el poble de Vilafranca, de bon any, i l'any que ve la volen fer grossa.
Això són noces d'argent, que diuen, eh?
Sí, i a més, com que... És que ho han lluitat tant que és que estan molt, molt contents de poder-ho fer.
I d'on li ve a en Jaume Gomila aquesta vinculació en el teatre?
Això ve d'enrere. Sempre he estat allò que diuen lots més comedians i més histriònics, o no sé com dir-ho, de petits, i sempre m'agradava recitar, i quan a l'escola qualcú havia de sortir, surts tu. I recorden 13 o 14 anys que varen fer el rei Herodes, I de llavors vaig dir, ostres, això de pujar... I jo era super tímid, però això de pujar damunt l'escenari, que la gent t'escolti i donar vida en aquell personatge i fer riure o fer emocionar, a mi me va donar molt de gust. I arrel d'això vàrem entrar dins una dinàmica, els amics més grans d'un amic meu, d'en Nofre, els seus germans, que tenien 4 o 5 anys més, reivindicaven a muntar un equip de teatre, vàrem començar a fer cursos d'expressió corporal i nosaltres, que érem xitxarel·los, mos hi apuntàrem i va néixer Caps i Grains a Manacor, que en aquella època d'aquests grups de un poc seguint l'estela de Catalunya, de Goll de Gom, sí. de comedians, de tots aquests grups alternatius, pues va començar aquest moviment i jo m'hi vaig apuntar i tot i que de ben petit havia dit no, jo quan sigui gran vull ser metge i tot amb les padrines, amb balletes, anem vol ser metge. Llavors vaig començar a dubtar i dic, això del teatre, no ho sé jo, si faria art dramàtic. I mon pare va dir, uep, no sé què farem, tu art de ser metge. I com que havia fet ciències en el BUP i això, i com...
Però no vares renunciar ni a una cosa ni a l'altra en el final.
Estic molt content perquè ha estat una sort. De fet, clar, és que el món de les arts escèniques té una precarització, una mala salut de ferro, que diuen, no? I això m'ha donat el fet de ser metge i de poder alternar-se dues coses. Aquesta independència, diguéssim, de fer el que m'ha sortit dels nassos. I si he pogut fer teatre, he fet teatre i sabia que a final de mes podria pagar les coses.
I a casa teva havia metges o metgesses?
No. Això, jo crec que bé, ma mare sempre deia són els dos ben més ben invertits de la nostra vida. Perquè, clar, volia si no els acompanyaves en els tios, a les padrines, a ells quan tenien qualque de nou... de salut, i estic orgullós perquè aquí a nostra no hi havia cap universitari, I els primers universitaris vàrem ser el meu germà, la meva germana i jo, el meu germà és farmacèutic, la meva germana biòloga i fa classes, i jo metge, i aquest vot social, que no sé si ara és tan fàcil, n'estan molt contents i que nostre sempre mos varen ajudar molt.
I t'has de ciències, no sé, però sí, per tu allò de Jaume, ciències o lletres, perquè tu ets un home de les dues coses.
Me va ser un poc difícil, No tenc una base, diguéssim, de lletres, perquè no vaig fer lletres, però sempre m'ha tret per aquest valor de lo que pot transmetre, no? Els teatres, llegir, els poemes... Mm. Això, clar, és que dona molt de gust. I jo crec que també estimula la creativitat. I en la meva, jo crec que una cosa alimenta l'altra, no?
Sí. I xerrant de medicina, ja ho deia, menjar una gomila és moltes coses, i el aniran coneixent, metge de 061, i ja que avui han començat escollint una cançó, també podríem posar l'Urrit, no?, per xerrar de medicina.
Sí.
Yes, I am Mother Nature's son, and I'm the only one. I do what I want, and I want what I see. Could only happen to me.
El dia que vaig saber la darrera nota de la carrera de medicina, que era la història de la medicina, teníem amb els amics unes entrades per anar al velòdrom d'Horta, que jo estudiava a Barcelona, escoltant l'Urrit. I, clar, aquell home que era ja una figura...
Giganta.
Giganta, musical, i un gran poeta. Ho record com una cosa màgica, allò que dius, ostres, he acabat la carrera i estic aquí, en són meus amics, escoltant en l'Urrit. Això, no sé si som a la terra o en el cel.
No podies demanar més, no?
No, va ser...
Mira, me posa pell de gallina a mi, tu que te posaves la pell de gallina, Uc, quan hem començat amb aquest Bona Nit, i crec que n'has viscut d'altre de memorable, també amb un tipus memorable com en Bruce Springsteen, no?
Bé, a la vida te passen moltes coses bones i altres de no gens bones, perquè això és la vida, no? Un dia, estant de guàrdia en el 061, que havien fet un trasllat amb avió ambulància d'un pacient que estava greu a Barcelona, i coincidia aquell dia que en Bruce Springsteen havia fet un dels seus concerts allà a l'Estadi Olímpic, i nosaltres estàvem allà a Aviació General, en s'infermera, parlant, i mos van dir, ara ve una personalitat. I van, un senyor. I se mos planta en Bruce Springsteen a davant nosaltres. I mos dona conversa, i mos diu, hello. I te quedes allà com un superfan, saps?
Paralitzat.
Podem fer una foto.
Però ell no era pacient.
No. Ell
perquè
era...
vosaltres estàveu de guàrdia.
Nosaltres estàvem de guàrdia i havien duit un pacient traslladat a Mallorca, perquè havia d'anar a Vall d'Hebron a Barcelona per fer un tractament no se podia fer en aquell moment. Sí. I mos compareix amb Bruce Springsteen. I te quedes allà com un beneit, i en lloc de... Jo m'hagués agradat molt xerrar una bona estona amb ell, però podem fer una foto. I tenc una foto amb l'infermera i amb en Bruce Springsteen, que després l'he pogut veure concerts allà, i bé, forma part del meu loix, que dèiem, d'aquesta música que mos acompanya.
I tant. I mos acompanya Uc, l'Urrit i Bruce, gens malament per començar aquesta primera part de la conversa amb en Jaume Gomila. Demà partirem de viatge, Jaume, així que vés pensant.
Avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
IB3 Ràdio és memòria.
Calor?
Molts cars.
Gelats que s'adarfan massa ràpid?
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo. Forma extraña, odio el tipo del espejo, unos 7 días por semana, casi.
Jo no sé quantes vegades i en quines circumstàncies haurà sortit del seu propi cos Nugo Ramon, amb qui encetàvem aquesta conversa polisèmica que vos presentàvem a trossets de dilluns a divendres. Hugo Ramon, com estàs? Benvingut.
Molt bé, doncs amb un xute ara d'energia amb aquesta cançó que sempre me posa els pas de punta.
Aquesta cançó de Leiva, que és la que tu has triat, com si fuéramos a morir mañana, diu el Leiva. Per què aquesta?
Bueno, jo normalment els meus estils musicals són, la veritat, que són molt variat i a lo millor pues, una cançó un poc massa actual, el que la gent podria pensar, els meus amics, no, que podria triar. Però és una cançó que, quan jo preparava la mini-transat 2025, aquesta creuada atlàntica en solitari i sense assistència, pues va començar a resonar dins el meu cap, qualque amic la va posar i m'ha donat compte que realment era el que estava visquent, no? En el final se va convertir en el meu himne. Cada vegada que la posava era un xut d'energia i ara l'estic emprant molt com a obertura de les meves conferències i tot això, no? I crec que demostra bastant el que vaig viure, no? Que en el final varen ser pues, esforç titànics per estar a la línia de sortida d'aquesta mini-transat 2025 després d'un any personal molt complicat, després de molts anys d'allunyat de la vela oceànica en solitari. I en el final m'ha donat compte que l'única solució de solventar tots els problemes i que quedessin en anècdotes era doblegar els esforços i exactament viure com si hagués de morir demà. Uh-huh. I normalment no me solen agradar aquestes coses tan fàcils i tal, yeah. Però és que realment és que era clavada aquesta cançó. Per
intensament, no amb s'angoixa, sinó amb intensitat, no?
Exacte, i perdonau tots, però va ser bastant abans que la selecció espanyola elegís com a seu himne. Però no som un copion.
L'haureu reconegut, si no sabeu el nom segur, Nugo Ramon, que és regatista, que és navegant oceànic, ja mos ho ha dit, divulgador, conferenciant, també escriptor, així que és hora de llibre.
No sé, paraula escriptor és molt, molt gran.
Podrà xerrar el teu llibre. I directiu del Club Nàutic de Palma, i has creuat no una, ni dues, ni tres, sinó 4 vegades l'Atlàntic en solitari. En solitari a la mini-transat. 1, 2, 3, 4. No hi, com és allò? No hi 4 sin 5?
Jo ara li dic la quinta essència. Quan vaig arribar de la darrera mini-transat vaig dir mai pus, i crec que va tardar 2 dies en començar a formar com faria un projecte per aquesta mini-transat. Sí, després jo les mini-transats, bueno, són molt intenses, sobretot a mesura que te vas fent més gran, i evidentment, quan ets més jove, pues, a lo millor només te dediques a l'esport. Ja quan tens un poc més d'edat, pues, sobretot que a vegades que els sponsors fallen, pues, a vegades has de fer... Jo sempre faig coses envoltant a l'esport i a la divulgació i a la nàutica, però he fet altres coses i, clar, tot se converteix en un poc més complicat, no? I jo crec que aquesta mitjana va ser més intensa, inclús que se m'ha molt el món del 2011-2012. Aquesta va tingut molt de flecos.
És que, clar, Hugo Ramon, ho dius així com a molt tranquil. Nugo ve torrat de sol, un poc suat perquè fa molta calor, però ho dius com a molt tranquil. Tu ets una persona molt vinculada a la mà des de molt petitó, però arriba un moment que el que tens al voltant no t'abasta. Quan passa això? Quan dius hasta l'infinito i más allá, que diria es de Toy Story.
Sí. Bueno, crec que no sorprendrà ningú si dic que som una persona inquieta, però tot, sobretot som una persona... Bueno, m'agrada, evidentment, treure el millor de mi mateix, tant a la mà com a terra. M'agrada cada dia ser millor persona i també m'agrada pues, descobrir o ajudar altra gent, no? I a vegades sempre he dit, també m'agrada pues, navegar per tota la gent que se queda en terra, que no té la sort que jo tinc. Això és una realitat grossa com una catedral. Mm. Però també és vera que la mà té una cosa inexplicable, per això jo crec que s'ha escrit tant a lo llarg de la història sobre la mà, sobre viatges, sobretot, perquè jo crec que encara no m'ha arribat a desgranar el magnetisme que realment té això. Mm. Jo crec que puc assegurar que la única mini transat que realment a la mà he disfrutat de veres, i una de les raons, no volia xerrar això, però bueno, ja que hi som, una de les raons és perquè les meves anteriors mini transats, no, que potser ho passava malament, i jo de, uau, estic ara passant malament, és un mal moment, i després, com jo dic que volia ser navegant oceànic, he de seguir, no puc aturar després d'això, i veia com una muntanya molt grossa, i aquesta mini transat, quan ja estava navegant, sobretot gràcies al meu psicòleg esportiu, Miquel Salom, tenim uns objectius de maestria, i anava realment passa a passa. Era passa a passa, i deia, bueno, quan acabis la mini transat, doncs jo ja he acabat, ja he complit el que havia de fer, ja està, i per això la vaig disfrutar com una meravella. Perquè això de trobar-se enmig de la mà avui en dia sense comunicació amb l'exterior, perquè la mini transat és una de les característiques d'aquesta competició, que no tenim ajuda externa, no tenim mòbil, no tenim ni Apple Watch. De fet, jo que som molt d'Apple Watch, m'ho vaig llevar 3 anys abans de la mini transat per començar-me a acostumar. Vaig tornar a coses molt analògiques i tal, i aquesta sensació d'estar enmig de l'oceà i tal és meravellosa. A més, jo sempre dic una cosa, a vegades és molt, no sé si és més fàcil, però és molt més justa la lluita que tenim a la mà que a terra. Mm. A terra sempre hi ha, perdoneu, però els advocats, els bancs, no sé què demanen. La societat a vegades no respon com tu vols, i a la mà realment crec que és una lluita igual. Tu estàs preparat, tu has fet les coses bé, tu tal, doncs la lluita contra els elements serà igualada, no? I això crec que és magnètic.
Hugo Ramón diu mini, perquè és el nom de la mini transat, però ja ho heu sentit, de mini no té res, no. Perquè és una regata oceànica en solitari, se celebra cada 2 anys, has de travessar l'Atlàntic amb un veler de 6 metres i mig, aproximadament.
Es diuen minis, però això es diu mini transat, no perquè sigui mini.
No, ja, és que mini no...
No.
6 metres i mig és l'hora aproximadament. Sí, no. Són, és, sí, un centímetre en van, centímetre enrere, però...
6 metres i mig, exacte.
I sense assistència i sense comunicació. Jo t'anava a demanar quina música escoltaves, però n'escoltes de música?
Sí, sí, n'escoltava, n'escolt... Bueno,
t'endús el Wallman, allò analògic, o què t'endús?
No, sí que tenim dret a una targeta CD, que me vaig inventar un sistema per no haver de dur... Bueno, vaig estar molt de mesos desgranant el sistema que havia de tenir per, a més, escoltar les partes meteorològiques amb una ràdio analògica, i al final duia uns cascos que tenen una targeta CD. I jo escolt molt, bueno, en Jaume Anglada, escolt molt Muse, escolt molt... ara que...
Bueno, tu...
Sí, Antònia Font, claríssimament.
Hem de dir, deixa'm que t'ajudi, perquè... la teva web, és que n'hi ha pocs que tenen una llista de cançons i de llibres. Viva Suecia, Estopa, La Fuga, sí. Radiohead, Muse...
Extremoduro... Sexy Sadie, també un bon grup mallorquí. Extremoduro també, darrerament, m'agrada molt.
Polis...
Quina llàstima que han tingut, jo crec que són dels meus dos grups referits, Jaume Anglada, Antònia Font i Extremoduro, que han tingut per càncers que, bueno, ara canviarà un poc la vida estructural de grup o en solitari com d'en Jaume, justament crec que crec que ara més que mai els estic escoltant per donar força bon toqui.
En Jaume ja ha dit que tornarà.
Sí, ja ho sé. En Robe, almenys, ja. Mosqués de música... Sí. I Antònia Font, pues, bueno, que està tocada, però no hundida.
Sí. I en Jaume li enviem i ho fem sempre que podem, tota la nostra energia des d'aquí. Així que jo vos deman per, com a fil conductor d'aquesta conversa, una música, un viatge, un llibre, una pel·lícula i una recepta, un plat a taula, i Hugo m'ho ha posat relativament fàcil, però en el final...
T'ho he liat tot, crec.
No,
ho tenies estructurat i t'ho he liat tot, ja.
En el final has d'escollir. Imagina que esteu viatge, mos donar la mà, sí o sí, però això ja serà demà, vale, Hugo?
Vale.
Gràcies, Hugo, Ramon, Jaume Comila, Fanny Guerrero, Sebastià Portell, Marta Vilà, per haver compartit amb els oients d'Entre avui i demà molt més que una cançó, perquè la cançó ha estat l'excusa per xerrar del món, de la vida, de la vostra professió i per acompanyar-vos, oients, aquests vespres d'estiu a IB3 Ràdio. Recordeu que podeu recuperar el programa, l'aplicació, tot IB3 demà, partirem de viatge.
Y repartiros que solo se enseñaron el odio y la